Ja ho tenim tot preparat. Comença Ràdio Associa't, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la festa de l'Associa't 2024. La gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat durant les festes de la Mercè ja és aquí.
Associa't aquí a les festes de la Mercè el dia 21 de setembre. Ens fa moltíssima il·lusió un altre cop col·laborar amb Ràdio Associa't per un altre any a Mona de Sants i, com no, també des de... avui ens ha tocat coses que ens agraden molt, que són dues associacions que es dediquen a la salut i que, bueno, això ens arriba molt al cor, no? Perquè un dels nostres programes i podcast és I Love Life i ens encarreguem de la salut molt i del benestar de les persones. I bueno, anem a començar, anem a saludar les nostres convidades, que són Elena Casadevall.
Hola, bona tarda.
De l'associació Red Caps, moltes gràcies, Caps, Red Caps. I també Janine Pardo, de l'associació de malalts de ronyó.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. I llavors, amb Elena Casadevall, anem a preguntar-li primer, doncs, a aquesta associació tan bonica que porteu, com va sorgir, com va ser els inicis us van juntar diverses professionals, perquè sobretot parleu de dona i salut. Llavors, et deixo que facis també una mica d'introducció de la vostra associació, etc.
Perfecte. Doncs, l'associació CAPS, que de fet les sigles signifiquen Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, té una trajectòria d'allà de més de 40 anys. No? En aquells inicis, o sigui, fa 40 anys, jo no sóc membre fundadora, però sí que va néixer de la voluntat de donar un nou paradigma de salut, no? O sigui, volíem defensar una salut pública, però amb un enfoc biopsicosocial i ambiental, no? I en aquest sentit, l'enfocament de l'entitat ha anat evolucionant molt i ara actualment estem molt amb la perspectiva de gènere i sexe en salut.
Mm-hmm. Molt interessant, perquè és molt necessari actualment. I llavors, parleu també, per exemple, d'enfermetats de transmissió sexual, de les cures de la dona, m'imagino, no?, de totes aquestes coses.
De fet, sí, de fet és una entitat científica que és a nivell estatal. Uh-huh. I de fet es radica molt, no?, des de la investigació a l'atenció sanitària, els diagnòstics, a la divulgació, els tractaments, no? Al final es vol fer molt d'èmfasi de que falta aquesta perspectiva de gènere i sexe en salut, no? Vull dir, avui dia ja sabem que el model biomèdic que s'ha utilitzat en investigació ha estat a partir del model masculí. Sí. I a partir d'aquí s'han creat fàrmacs, s'han creat diagnòstics, s'han creat tractaments, no? Pensats en el model masculí. En aquest sentit, la nostra lluita, el nostre activisme rau en això, no? Sobretot de buscar aquesta perspectiva de gènere en salut, no? Perquè això significa, quan no hi ha aquesta ciència de la diferència, que nosaltres l'anomenem així, no? Quan no hi ha aquesta ciència de la diferència, això significa llistes d'esperes errònies, enviatge de gènere, mals diagnòstics, tractaments erronis, no? Més enllà inclús de malalties que pròpiament puguin semblar de la dona, no? Més enllà de malalties reproductives, sinó extrareproductives, no? Perquè avui dia ja sabem també que, per exemple, el fetge té un funcionament diferent entre home i dona, no? I això significa que quan prenem un medicament, no ens fa la mateixa, no és el mateix, no?, un home que una dona. I en aquest sentit, en la dona pot provocar més hipertoxicitat, al final és hepatotoxicitat, no?, en el fetge mateix. I és tot això, que són coses que poden semblar molt sutils, perquè és molt important a la ciència de la diferència per, com a porta d'entrada a la medicina de la precisió al final.
Sí, jo m'he trobat moltes dones joves, per exemple, que quan van a la consulta tant de metge de família com de ginecologia o també moltes vegades també per tema salut mental a psiquiatria, requereixen, moltes vegades em diuen, han de tenir en compte que sóc dona, dona jove o dona també, per exemple, en la menopausa o dona amb certes característiques o el que sigui, i moltes vegades se'n senten com incompreses, no? Normalment, quan hi ha una facultativa dona, és més fàcil aquesta comprensió, però de vegades tampoc hi és. Llavors demanen sobretot, una cosa que demano, jo us demano i us dono molt les gràcies per la vostra feina, és de part de, sobretot, d'aquestes dones, no, que fan aquestes reivindicacions per xarxes o que les demanen també en reclamacions als ambulatoris o a les mútues, etc.
Exacte, és que de fet és molt interessant això que has comentat, no? Que a vegades ja no recau directament sobre el professional, si és home o dona, sinó és com s'ha estudiat la ciència, no? Al final ens hem format com ens hem format, no? I ja ens hem format amb aquest biaix de gènere, no? I clar, actualment, ara que has parlat en casos, per exemple, de psicofàrmacs, en cas de salut mental, també sabem que ara estem hi ha una revisió dels últims 5 anys i estem veient que el 75% dels estudis, els assajos clínics estan fets també amb ratolins mascle, no? Que això també és molt interessant, no? Que en assajos clínics s'ha fet servir l'home com a model anatòmic, però que inclús amb les rates hi ha el model masculí, no?
És molt sorprenent. I una cosa, a part de que això, m'estic sortint una mica d'escaleta, però només que m'he recordat una cosa molt important. Quan hi ha un infart o hi ha un ictus, la dona, per exemple, té molt més risc d'ictus, no? Quan hi ha un infart, una dona, els senyals són molt diferents que les típiques de l'home, no? Llavors, també vosaltres segurament que consciencieu, no?, sobre això.
Exacte, de fet estem fent molta, molta divulgació, no? De fet, ara el que es coneix més o que s'ha posat més sobre la taula és, com comentes, no?, l'infart de miocardi, que és el que coneixem com a atac de cor, que la simptomatologia pot ser diferent en homes i dones, no? Però que, més enllà d'això, la malaltia coronària també està presentant símptomes diferents. El que passa que quan hi ha tan poca ciència, costa més, perquè és un avenç que va molt i molt i poc a poc. Però, com comentes, el risc cardiovascular, que ara està més sobre la taula, la perspectiva de gènere i sexe, però que això es pot contemplar en totes les disciplines. I, de fet, tenim estudis de cardiovasculars fets amb 15.000 homes i cap dona. Tenint en compte que l'atac de cor, vull dir, que les malalties cardiovasculars és la primera causa de mort entre les dones adultes, no? Que això ens fa reflexionar una mica.
I tant. I ja només res, una pinzellada, que des del col·lectiu autista també en diuen les dones que moltes vegades generalitza molt en l'autisme, i elles que tenen, com per a fer una diagnosi, són com altres característiques també. O sigui que és molt important tenir en compte com funciona la dona, no?
De fet, sí, l'autisme, que poses d'exemple, hi ha un endarreriment d'uns 7-8 anys de diagnòstic a la dona respecte a l'home.
És molt interessant això. I ara ja volia preguntar-te per les activitats que heu fet en els darrers temps i també el que tindreu previst properament, no?
Sí, estem duent a terme moltes activitats a nivell d'entitats, a nivell d'institucions també públiques. Darrerament, l'últim projecte que hem fet és en col·laboració amb l'Institut de les Mujeres a nivell d'Espanya, que és un projecte que hem fet de guia clínica, audiovisual, podcast, un treball molt complet amb tres vessants. Hi havia sexualitat i plaer, un altre vessant que era menopausa, justament, i un altre vessant que era morbiditat diferencial, que anomenem morbiditat diferencial això mateix de segregar les diferències entre sexes.
Molt interessant això, i a mi m'agradaria algun dia també, doncs, participar o poder anar-hi, no, com a comunicadora, perquè, com us he dit, m'agraden molt les dues associacions, ara parlarem de l'altra també, i vull recolzar-vos al màxim, i volem recolzar-vos des de la nostra ràdio, des de la xarxa, suposo també, i nosaltres des dels nostres programes i podcast. I llavors, ja només preguntar-te perspectives de futur de la vostra associació, com la veieu? Anirà creixent, m'imagino, no?
estem creixent molt, la veritat és que estem creixent molt, això ens, bueno, pensem que ja que està creixent, no, aquesta sensibilització que ja diem, ha de partir ja des de l'educació, no? I bueno, perspectives de futur com a entitat, veiem que són molt bones, que estem removent consciències, que això ens interessa molt, no? Tant a nivell polític com a nivell de ciutadania en general, com a nivell de professionals de la salut, perquè també estem fent programes per professionals de la salut al final, no? Que professionals de primària o professionals que estiguin a primera línia, això té una repercussió directa també. I també al llarg d'aquest temps hem creat una revista, la revista Mujeres i Salut, que en breu farà ja 30 anys que existeix, i va néixer també de l'activisme, de veure aquest androcentrisme, no? en les ciències de la salut, no? Que al final, si la societat, al final les ciències de la salut és un reflex de la societat, si estem en una societat androcèntrica, doncs la ciència també és androcèntrica, no? Uh-huh. Encara que pensem que la ciència pugui ser més objectiva, no? En aquest sentit. Però bueno, s'estan fent molts passos endavant, però queda molt camí per recórrer encara.
Doncs enhorabona per tota aquesta feina que esteu fent, que heu fet i que fareu. I bueno, seguim en contacte molt a prop. I moltíssimes gràcies, Helena Casadevall, en representació de l'associació CAPS, Red CAPS. I molta, molta sort per tot el que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres també. Doncs ara continuem a les nostres entrevistes i la segona associació que ens visita és l'Associació de Malalts i Malaltes de Ronyó, que en representació de l'Associació de Malalts de Ronyó ve la Janine Llanos. Moltes gràcies, bona tarda, Janine.
Bona tarda.
I llavors volia preguntar-vos també, no, a vosaltres, com va sorgir, suposo que a partir de tota la problemàtica que té les malaltes de ronyó, que jo m'incloc també, ja t'ho vaig dir, i que, com va ser, que, quin any va sorgir tota aquesta associació i com van ser els inicis, no?
Bueno, aquesta associació va començar l'any 79 i bueno, tot és per un grup de pacients renals que es va proposar millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu, perquè bueno, en aquell moment l'accés a diàlisi i a un trasplantament era reduït a pacients, i bueno, pues, van intentar fer aquesta associació, bueno, van fer aquesta associació per intentar resoldre totes aquestes dificultats que es trobaven i que bueno, pues, sobretot per poder optar a un trasplantament i bueno, hi ha una diàlisi, perquè clar, no tothom podia accedir a ella. Ara, per sort, tot això ha canviat molt i bueno, pues, tenen garantit un tractament, poden optar a trasplants i bueno, els avanços han estat força, la veritat.
Molt bé, enhorabona per aquesta tasca tan important, perquè hi ha molta gent, hi ha un percentatge alt de la població, no? La gent desconeix, no? Que hi ha un bon percentatge de la població que té problemes, a partir de petits problemes fins a grans problemes de ronyó, no? I bueno, doncs això s'agraeix molt. Quants més o menys membres, més o menys així, per saber la membresia vostra de gent, no? que teniu?
Bueno, nosaltres de socis tenim entorn d'uns 800.000 associats, però sí que és veritat que després bueno, pues rebrem consultes de persones que, bueno, pues que estan en diàlisi, prediàlisi, trasplantats i sempre bueno, intenten ajudar a tothom.
Molt bé, molt bé. I per exemple, si una persona es vol apuntar, no? Que anant a la pàgina web, associa't allà, o millor contacta amb vosaltres per telèfon?
Sí, bueno, nosaltres pues, a través de les xarxes socials, a la pàgina web, com tu dius, pues, tenim allí un apartat per posar-se en contacte amb nosaltres i bueno, també al centre de diàlisi, als hospitals, sempre tenim molt tracte amb ells i també pues, sempre els diem que si detecten alguna persona que vulgui associar-se o pues, poden trucar per telèfon, ja et dic, per xarxes socials també sempre és ara quasi el millor, la veritat.
Exacte. I llavors, tema activitats que feu, perquè suposo que feu bastantes activitats vosaltres, què heu fet així destacades darrerament i què fareu properament?
Bueno, mira, nosaltres acompanyem el malalt ronyó de ronyó i a les seves famílies des dels seus inicis, des de que bueno, li detecten una malaltia renal, fins que bueno, estan en diàlisi, es trasplanten i bueno, pues intenten ajudar-los a tota aquesta malaltia, perquè per desgràcia és una malaltia que, bueno, pues que és crònica. I llavors comences, després estàs en diàlisi o et trasplanten, però després segueixes en una persona malalta perquè has de prendre tota la medicació i llavors pues, bueno, intenten acompanyar-los en tota la trajectòria. I llavors bueno, pues tenim diversos serveis com assessorament dietètic, quan les persones li detecten una malaltia renal és molt important el tema de l'alimentació.
Sí.
I llavors bueno, pues tenim un assessorament dietètic, també tenim psicològic, el mateix, no? Quan et diuen, ostres, tens una malaltia i has d'entrar a diàlisi, o, pues, bueno, tenim un grup d'ajuda mútua que va molt bé. I també després el psicòleg bueno, pues té atenció individual a les persones i familiars, o sigui, perquè de vegades tant el malalt com la família, no? Una miqueta d'incertidumbre, de, bueno, llavors pues, bueno, una miqueta d'atenció psicològica. Orientació a la cerca de feina, els diem que poden demanar un certificat de discapacitat per poder, pues, bueno, persones que són joves i que les trasplanten poden seguir tenint una vida laboral. Llavors pues, es orienten a la búsqueda de feina i els diem que és molt important tenir aquest certificat de discapacitat per tenir alguns puestos bueno, de treball que sempre va una miqueta millor. També tenen l'assessorament laboral i jurídic, quan les persones igual, no? Pues comencen a fer diàlisi, s'han deixat de treballar, ostres, i ara què faig? Pues tenen bueno, per totes les dubtes que li puguin sortir per poder demanar pues, una pensió, una... Bueno, el que tingui, exacte, el que tingui, perquè cadascú també és molt... Després també, bueno, pues les places de diàlisi, de la gent que està a diàlisi, pues, quan volen sortir o per oci o per feina, hi ha gent que necessita un trasllat per feina, pues, fent la sol·licitud i bueno, fent el tràmit per poder que aquestes persones es canviïn de ciutat o inclús fora d'Espanya. I llavors també el que fem molt som conscienciar a la ciutadania. Fem moltes campanyes per la prevenció de la malaltia renal, per la donació d'òrgans, treballem bueno, amb hospitals. A Catalunya és el lloc d'Espanya on més trasplantaments es fan, però creiem que hem de seguir treballant per conscienciar la ciutadania. I llavors pues, bueno, aprofitem fires, aprofitem els hospitals, els centres de salut per fer aquestes campanyes de bueno, promoció de la donació d'òrgans i de la malaltia renal, per prevenir sobretot, perquè és molt important. I després bueno, pues, fem conferències, tallers, de tot tipus als metges i tallers que puguin als nostres socis pues, inquietar, de nutrició, tallers de nutrició, de ioga, relaxació, bueno, una miqueta de tot.
És superinteressant. Jo que vull entrar, que ja els he comentat, perquè jo com també tinc una malaltia renal des de fa no gaire, o sigui, m'ha sortit fa un parell d'anys, tres anys o així. I jo, bueno, tenia una poliquistosi, que això sí que era d'herència, sí, del meu pare, sí. Un regal que em va deixar el meu pare, d'herència, però que jo la portava bé, però de cop i volta van començar els problemes. Doncs m'anima molt com a ciutadana i malalta del ronyó, per apuntar-me tota aquesta informació, i em farà molta il·lusió al públic que estarà escoltant, als oients, no? També de tota aquesta informació que doneu, tot aquest acompanyament, assessorament, la dietètica és molt interessant, perquè jo a vegades no sé què menjar. Jo estic una mica perduda, a vegades miro coses i clar, si vaig a l'associació doncs seran coses molt més contrastades i la veritat que em dona molta confiança tota aquesta informació que dones sobre l'associació i confort, no? Confort de que estarem bé, no? Allà els malalts de ronyó i això està superbé i les vostres perspectives de futur suposo que també són bones com les que ha dit l'Helena perquè jo crec que cada cop hi ha més gent, no?, que cuida els seus ronyons.
Exacte, per sort, cada vegada la vida s'allarga més i llavors, clar, els òrgans deixen de funcionar i n'hi ha cada vegada més persones que necessiten doncs, un trasplantament, d'una diàlisi i llavors bueno, doncs nosaltres intentarem recolzar, sempre estar amb els hospitals, sempre que ens ho demanin, doncs, si podem bueno, col·laborar amb ells, bueno, i seguir acompanyant el malalt renal bueno, com hem fet fins a 45 anys que fem aquest any, pues seguir endavant fent feina.
Pues la veritat que us felicito moltíssim, enhorabona també, Janine i l'associació, i Helena, o sigui, l'associació Malalts de Ronyó, Janine Llanos i Helena Casadevall, l'associació CAPS, Red CAPS, perquè fem una feina per la salut importantíssima. Les vostres associacions fan una feina per la població, per conscienciar, per millorar coses, per la dona i per les persones en general, i això i també per les institucions sanitàries, per tot el que és al voltant de la salut, no? I això s'agraeix moltíssim, la veritat, s'agraeix moltíssim. I com a ciutadana, no? I com a pacient, etc., i com a dona, i com a malalta de ronyó, tot això, jo us recolzaré moltíssim a totes dues associacions i també segurament des dels nostres programes i podcasts, perquè ens agrada molt tota aquesta feina, que és una feina ingent, imagino, que és una feina que feu entre moltes persones i li poseu molt d'amor, no? Segurament, no? Vosaltres dues, i totes les vostres companyes i companys. I bueno, doncs, ens agrada molt que hi hagi gent tan dedicada a ajudar els altres com vosaltres. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar veu també a les entitats.
Sí, sí. Ens agrada moltíssim fer la ràdio associat i ens agrada molt col·laborar també les altres ràdios i bueno, sobretot us desitgem molt bona Mercè 2024 també.
Igualment. Moltes gràcies.
Gràcies.
Vols conèixer què s'està coent a la Festa de l'Associat 2024? Viu ara i en directe la gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat a través dels canals digitals de quedaque.barcelona, l'agenda web del teixit associatiu i comunitari de Barcelona.